La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 20 de juny de 2024. Aquesta nit comença l'estiu i també ens ha la rebuda de l'estiu amb una miqueta de pluja, com ve sent habitual aquest mes de juny i aquesta primavera, que la veritat ha anat molt bé aquesta aigua. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem aquí la societat civil santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM, però també per internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Eduard Gené, activista cultural i crític d'arts escèniques. Molt bon dia.
Bon dia.
Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
I Toni Samsó. No recordo com ho fèiem, això. Animador social?
Animador, sí, algo així.
Algo així, dèiem,
alguna
no?
Cosa. Animador. Jo és que estic... Animes, soc molt animat, jo.
Animes
bon dia.
Molt bon dia, Toni. Molt bon dia, Toni. Mira, volia preguntar-vos. Sou fans de Bruce Springsteen?
Sí, jo hi vaig aquesta nit.
Ah, mira que bé. Molt bé.
Sí, sí.
No,
no, especialment.
Ni especialment, ni no especialment. Sí, sense més. Sense més.
Eduard?
Jo la veritat és que no. Penso que és un individu que ha tingut una... O sigui, sobretot al principi el que va suposar, el trencament que va suposar i mantenir... Però no sóc un gran aficionat.
Jo...
Digues.
Ah, no, dic jo saps què m'agrada d'ell? O sigui, jo és el segon concert que vaig, d'ell. I vaig anar fa molts anys a l'estadi, no sé si era l'estadi o el camp del Barça. I el que em va al·lucinar més d'aquest home és que des de que posa el peu a l'escenari i fa les primeres notes fins que acaba, no para. És a dir, empalma, enllaça una cançó amb una altra, no para la música, i a més, quan arriba l'hora dels visos, que deu estar estudiat i deu estar preparat i tot el que tu vulguis, perquè segur que aquestes alçades no ho descobriran la sopa d'all, però el tio no para. És a dir, va fer tant, proporcionalment, potser va fer més visos que tot el que hi ha cantat. Aleshores, dius, aquest home, i ha anat a altres concerts, que si fan dos visos, això, si els fan... i adiós, muy buenas, i ja està. Com a mínim, fa una entrega total, a part de tots els músics que porta, perquè porta una banda de 18 o 19 persones.
A part d'allò de... Hola, Barcelona!
Sí, bueno, això és màrqueting total, i clar, aquestes alçades ja...
No, el màrqueting total no, perquè el tio coneix tots els bons restaurants,
sí,
de Barcelona, eh?
Clar, que tots els són,
escolta'm, i allà no, a l'hotel, i a l'hotel del Tibidabo, que
sí, el
Florida
estava estar, amb, sí, amb el Obama,
i
sí,
tot sí. Allò, es fotien allà unes
sí,
no
mariscades...
No anaven a l'Obama, no, també?
Sí, sí, no anaven al McDonald's, no?
No, unes mariscades que...
Home, jo crec que s'ho pot permetre, però bé, és això.
Sí, no, és que ara mencionaves, precisament, la pregunta venia perquè ahir vam tenir un trosset de Bruce Springsteen a,
sí,
a Sant Cugat,
això no va comentar.
Aquesta banda, de la banda,
punt,
de E Street Band, l'Steve Van Zandt, que va venir al Tau.
És un personatge, aquest home, eh?
Sí, sí.
I és bueno, molt bo,
Els que el van veure ja ho van veure, que era un personatge.
Sí, no, no, sí, i amb les samarretes que porta ja n'hi ha prou. I porta bons músics, porta una bona
colla. Aquell mocador se'l deu canviar cada dia.
Sí.
Suposo. Perquè,
espero.
Perquè si no marxar sol i posar-se el sol.
Si no, malament.
No, tot està estudiat, això segur.
Home, però... és d'agrair que un personatge, no, del seu nivell, doncs s'impliqui, sí, vagi a una escola de Sant Cugat. Jo el conec, la veritat, com a actor del Soprano, perquè
és
la faceta que el coneixia, perquè era un dels actors protagonistes del Soprano durant molts anys.
Com es deia el personatge?
Silvio. Silvio, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs res, només volia comentar aquesta anècdota, perquè ahir va ser, doncs, una mica... tothom parlava d'això a Sant Cugat, que havia vingut a l'Steve Van Zandt, i res, anem ja als temes més durs i segurament menys divertits de parlar de l'actualitat de la ciutat, perquè aquest dilluns es va complir un any de la constitució del nou ple municipal i de la presa de possessió de Josep Maria Vallès com a nou alcalde de Sant Cugat, i d'aquí una setmana just farà un any també de la constitució del pacte de govern entre Junts i Esquerra Republicana. Portem aquesta setmana, és la setmana que toca, sobretot perquè la setmana que ve amb la festa major serà més difícil fer aquests balanços, diríem, de l'any del pacte, i doncs hem aprofitat aquesta setmana per fer això, per escoltar balanços d'aquest primer any, i també vull sentir el vostre, no? No sé amb què us quedeu, el dèficit, les retallades, la mirada, la nova biblioteca... el tancament de Can Maristany i el projecte d'un nou centre d'art contemporani, no sé, moltes coses sobre la taula. Va, qui dispara primer?
Jo crec que hi ha tantes coses sobre la taula i tantes coses que es van arrossegant, perquè el tema està entre moltes coses, és que van arrossegant un mandat, li passen a l'altre, l'altre els va passant, llavors, com per exemple, ja, no sé, per tocar el tema, un tema bastant recurrent, ja la mirada, anava a dir la mainada, la mirada, pressupostos, tot plegat. I per tant, a més veus a venir que consistori que hi ha ara, no sé si renovaran o no renovaran, perquè fins ara hem anat veient que uns treuen els altres i els altres treuen amb uns, i no sé com acabarà això. Per tant, jo crec que, francament, a veure, amb 4 anys i amb els embolics que hi ha, és difícil de valorar si és positiu o negatiu, perquè s'arrosseguen tantes històries que ja es porta anys arrossegant-les, i per tant tampoc no deu ser fàcil agafar un càrrec així amb una situació com la que tenim al poble, però bé, se'ls ha de donar un vot de confiança, perquè al final ara són els que són a l'Ajuntament, i per tant, doncs han de venir força, no?
Molt bé. Com deia el Toni, jo penso que aquí el problema comença perquè quan es diu fem un balanç d'un any del nou Ajuntament. El nou Ajuntament, diríem que aquest nou Ajuntament, i dic nou per dir-ho d'alguna forma, té dos anècdotes, podríem dir, que el marquen des del principi. La una és aquella famosa pujada de sous, i l'altra és la manifestació de que hi ha aquest forat tan impressionant, i que el nou Ajuntament el que pretén no és anar-ho solucionant en 4 anys o 5 o 6 o 7 o 8, perquè és un forat de molta profunditat, molta envergadura, sinó que ho vol fer immediatament. És a dir, que es planteja dir, nosaltres començarem directament amb aquest forat, i per què? Perquè volem fer una quantitat de coses, i mentre hi hagi això no podem tirar endavant. Aquestes serien les dues anècdotes, perquè seguint el que diu el Toni, doncs és evident que quan comença un nou mandat no comença de zero, comença amb tots els anys anteriors, i aquí hem de sumar doncs 2 anys de pandèmia, i aquí hem de sumar el canvi de la plusvàlua, del fet de la plusvàlua, aquí hem de sumar moltes coses. I aleshores això, tot això sumat, fa que quan arriba aquest, diuen, ens trobem allò i hi ha algú que diu, hem de parar. Clar, la pujada de sous, després es contradiu, diu, no, el que han fet ha sigut actualitzar uns sous que eren els que corresponien a una ciutat d'aquest nombre d'habitants, i que, a més, hem eliminat una quantitat de, perquè hi ha els que estan allà per votació i els que estan contractats. Llavors hi ha una sèrie de contractacions, per exemple el gerent, que ja havia estat aquí en aquest ajuntament, amb un sou que Déu-n'hi-do. És imprescindible perquè és un gran professional. Jo no dic que no. El problema està, podem fer-ho? Jo tinc moltes ganes de fer a la meva vida moltes coses que m'agraden i que són bones, segur, positives. El que passa que en un moment determinat haig de dir, no puc fer-ho, no hi arribo, i com a conseqüència no el tiro endavant. Això seria un aspecte, aquest principi. I després, un dels problemes per mi d'aquest any és la, com ho diria, la incapacitat per poder respondre a temps, amb claredat, determinades coses. I la informació als propis membres de l'oposició, perquè després aquests membres de l'oposició no puguin dir que no sabien una cosa perquè s'han enterat a través dels mitjans de comunicació quan tenien que haver conegut abans allò que es pretenia. És a dir,
Això que dius, perdona, ahir vam tenir tertúlia política i precisament l'oposició es va queixar.
I la gestió, que és un altre tema, si hi ha un problema, aquest forat econòmic tan important, és obvi que hi ha d'haver retallades. El que passa és que s'han d'explicar, s'han d'afrontar, s'han de dir. No es pot jugar a qui estic i a qui no estic. No pot ser. I llavors ja, tocant concretament el tema de cultura, com sabeu, és molt més el que... A mi se m'escapen determinades coses, però la cultura no. Ha sigut brutal. ha sigut brutal, sobretot, jo diria, per la falta de diàleg. La falta de diàleg que s'ha produït després d'exigir aquest diàleg durant moltes vegades. I no dic que no s'hagi fet, sinó que després s'ha produït quan ja la gent estava esgotada.
Jo, més enllà del que comentaven el Toni i l'Eduard, no, que ja estic d'acord, jo crec que el que estem veient és el que es va anunciar. Junts es va presentar a les eleccions dient que era l'antitripartit, i que havia estat molt crític en molts dels projectes del tripartit, i ha arribat al govern i bé, en Rajoy s'entra, ha eliminat la mirada, fora del bosc. Can Ametller ja no se'n parla. La Nea Verda, el primer que van fer va ser treure les pilones. Torre Negra, la Masia, no passarà res. O sigui, els grans projectes del tripartit s'han esborrat de cop. I això és el que va dir que faria Junts. Va dir, el tripartit ho ha fet tot malament, és un desastre, i nosaltres tornarem per tornar a governar, com s'havia governat aquí a Sant Cugat, en els últims, en els 20 anys anteriors de Convergència. O sigui, el que van dir, ho estan fent. El que és sorprenent és que ho estan fent amb Esquerra al govern, que Esquerra se suposa que era el que havien liderat tots els projectes de Rajoy, de Can Ametller, de la Mirada, de l'Anella Verda, de Torre Negra, i ara amb Esquerra al govern doncs estan desmantelant tots els avenços que diuen que hi va haver durant el tripartit. Per tant, jo crec que el resum d'aquest primer any de govern més general, més enllà de projectes concrets, seria aquest, no? Doncs que s'està esborrant els 4 anys de govern d'Esquerra, PSC i CUP, s'està esborrant a marxes forçades de Sant Cugat, com si no hagués passat res i Sant Cugat sempre hagués sigut convergent, l'oasi és convergent.
I de fet, recordo, si no em falla la memòria ara mateix, que quan es va fer el pacte Esquerra va defensar-lo dient ens quedem per defensar els projectes del tripartit, els projectes importants, evidentment tots no, però els projectes importants del tripartit. Bueno, ja has fet tu la descripció.
Jo matitzar una cosa que a més ja ho ha dit també l'Eduard, de que hi ha qüestions que èticament s'haurien de fer d'una altra manera, no sé de quina, però s'haurien de fer d'una altra manera. Per exemple, el que ha comentat dels sous, no? O sigui, el que també has comentat tu ara, que no recordo ara,
el Bernat,
això mateix, que diu, home, el tripartit, bé, ara també hi ha un tripartit. I, a més, un del que està al tripartit és el que estava al tripartit aleshores. Abans, vull dir que, aleshores...
És un bipartit.
Bueno, sí, és un
bipartit. Ara estàvem intentant trobar el tercer.
Sí, sí.
No.
Bueno, el tercer...
Pensava que ho deies amb ironia i dic, a veure, per on vas?
El tercer està a l'ombra.
No,
però els sous, sí, per exemple. Home, jo no dic que no s'ho mereixin, que no vagin de guanyar, perquè la gent ha de guanyar calés i la gent, si se'ls guanya, amb majúscula, han de tenir bon sou. Però èticament acaben d'anunciar que hi ha un forat de no sé quan, que allò no és un forat, allò és tot el metro de Barcelona. I ara resulta que sous. Dos, l'Anella Verda. L'Anella Verda, que allà, el Rius i Taulet, l'endemà, com aquí que diu, al cap de 2 dies, ja estaven allà el d'Esquerra, o el de CUP, no sé qui era,
Esquerra.
El d'Esquerra, amb l'alcalde, el Josep Maria Vallès, traien les pilones aquelles. Home, això, èticament, i de cara al poble, el primer que veig és que estan jugant aquesta gent, no? I així podíem anar a la Mirada, tot això, però hi ha coses que, home, és que no podem començar així.
Però fins i tot que es diuen la Mirada, de quants anys estem parlant?
La Mirada ja és... brutal.
És que
al final et perds, no saps qui té o qui no la té,
sí,
com la va...
I a més a més haurien d'anar canviant noms, o sigui, a veure, haurien de canviar noms de partit, perquè no sabem si són, estem Junts per Sant Cugat.
Sí, això és una teva.
Bueno, ja, per això hauríem d'anar canviant noms de partit i hauríem d'anar veient les mateixes cares saltant d'un partit a l'altre. No dic moltes
no,
cares,
igual, les que
però
sí.
Algunes, i a més significatives. I hauríem de pensar en una altra cosa que no es diu massa i s'ha de dir. Els polítics que estan en funcions, que estan a l'oposició o en el govern, poden tenir les idees que vulguin. Però hi ha les lleis municipals, les municipals i les estatals. Hi ha funcionaris nacionals i funcionaris municipals. I tot aquest engranatge funciona i pot funcionar molt bé, ajudant els polítics a fer les coses o no, o tot el contrari, no ajudant-los, sinó fotent-los, i quan aquest polític arriba un moment que acaba de dir A, surt per sota i diuen no, senyor, B. A, ni parlar-ne, no pot ser. Per què? Pam, 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 pam. Llavors, això, aquest joc, dic jo i penso que és dolent, dic, perquè no hauria de ser un joc, perquè estem parlant de diners i estem parlant, en aquest cas, de 100.000 persones, i aquí Sant Cugat sempre diu el mateix, i com que ja estic molt d'edat ho puc repetir-me moltes vegades. No hi ha ciutat a Catalunya que hagi fet un augment tan llarg, en tant temps, contínuament, que demana canvis continus de totes les instal·lacions, de tot, sempre parlant de 3.000, 3.500 persones cada any, durant 20 i pico d'anys, no, en 30 anys, des del 92. Això és molt difícil de poder mantenir. I llavors, a part d'això, que és una visió claríssima de què es vol i què es pot, sobretot, què es pot.
Sobre el pacte, m'agradaria, abans de tancar aquest tema, per fer la descripció, no?, del pacte, a les entrevistes que va donar Josep Maria Vallès, tant al Tot com a amb nosaltres, crec que amb vosaltres va dir la frase com que no descartaven... diguem, governant solitari, no?, en algun moment, i a nosaltres ens va dir que la mirada podia ser un punt d'inflexió en el pacte. Veient això, tot això va ser, aquestes entrevistes van ser abans del que va passar dilluns, que tots sabem, diguem, que semblava que Esquerra votaria que sí al canvi de la mirada, tot i que pensava diferent, i a última hora van retirar el punt perquè no hi havia acord, i va haver una reunió just a l'inici del ple, que va començar tard, etcètera, etcètera, no? I per tant, no sabem en quin punt està aquest pacte. Llavors, els veieu acabant els 4 anys? Els 3 que queden, vaja.
Jo no tinc... no puc saber si acabaran els 4 anys o no. Jo el que sí que sé és que tenen poques alternatives. Hi ha molta escenografia, molta paraula, ens trencarem... Tothom vol pressionar, vol aconseguir els seus objectius, però al final junts no sumem ningú més que no sigui Esquerra. I Esquerra l'única manera que té d'estar al govern és estar amb junts. Per tant, és una necessitat, malavinguts o benavinguts, potser tot va fantàstic, tot i que s'hagi encarregat tot el tripartit, potser està tothom encantat. Però jo veig poca alternativa. Si el Partit Popular tingués 4 regidors i Junts i Partit Popular sumessin, doncs potser podrien pactar Junts i PP com ja ha passat a Sant Cugat. Tampoc seria descabellat. Tenen idees similars en moltes coses a nivell municipal. Però bé, jo a hores d'ara... potser la setmana que ve trenquen el pacte. Jo a hores d'ara, si hagués d'apostar, crec que es mantindran perquè interessa uns i els altres.
Jo crec que sí que l'acabaran. L'acabaran per això que has dit, que no tenen alternatives i necessiten l'un a l'altre i l'altre amb un, que ja fa molts anys que passa això ja. A nivell de Catalunya, per exemple, a nivell de la Generalitat, o sigui, es necessiten com el pa que mengen, però al mateix temps es foten els plats com el pa que no mengen. Per tant... d'aquí a aquí, o sigui, allò de l'amor renyit de llavors. I a part d'aquest, jo el que veig és que es van passant d'un consistor, o sigui, d'un mandat amb un altre i amb un altre i amb un altre, unes patates calentes, saps allò de les patates al caliu, que la primera, ostres, i vas fent així, i la vas deixant, i al final te la fots. Però aquí al final se la foten, per dir-ho d'una manera. Perquè ja, tot el que hem dit, no, tots els bunyols aquests que han anat sortint, que es van arrossegant, i aquestes patates calentes, i ara en parlarem d'una altra patata calenta, que és el proper punt.
Exacte.
Això no és una patata calenta, això és tot una olla,
és tot la
una,
patata,
tot una graella. Sí, exacte, vull dir.
Molt bé.
Jo penso que, tal com ho dit tu, Bernati, Toni, que efectivament, si mires el panorama dels diferents partits que hi ha, que com dic, que ha augmentat, o sigui que aquesta legislatura hi ha més partits de l'oposició dels que hi havia.
Sí.
Sí. S'ha diversificat, cosa que a mi em sembla positiu que sigui així, que n'hi hagi més. Però efectivament és molt difícil pensar que pugui haver altre tipus de conjunció que no sigui aquesta. És molt difícil. I a part d'aquest tema de tipus personal, també. O sigui, les persones també, encara que algú no s'ho cregui, també compten amb això. Altra cosa és que hi hagi una afinitat amb una persona i amb una altra, i després, a l'hora de la veritat, pesi més el que demana o exigeix el partit que no pas el que volen aquestes persones. Això és diferent. Però, evidentment, jo penso que en aquest cas, entre Josep Maria Vallès i el Bernat Picornell, hi ha una certa capacitat d'entesa personal. El que passa que després hi ha unes exigències que superen aquesta cosa de la persona, sí, sí. No?
Crec que has donat en el clau. Canviem de tema. Deixem el... O sigui, el balanç del primer mandat el tanquem aquí, però en el fons és estirar un fil d'aquests, que és el debat de la Unió, i és una de les patates calentes que ha passat de mandat en mandat, com deia molt bé el Toni. L'obra del nou teatre està a la recta final, cosa que voldrà dir que la ciutat comptarà amb un altre teatre per a fer espectacles de format menys gran que el del Teatre Auditori. I aquí està una mica, direm, la mare dels ous, i si no em corregeix l'Eduard, que ho coneix molt bé aquest tema. L'Ajuntament, com a propietari, primer, el tema és com s'ha de gestionar aquest equipament, aquest nou equipament, sobretot a la part del teatre, no? L'Ajuntament, com a propietari del 80% de l'edifici, ho vol fer d'una manera, amb un gestor extern, i la Junta de la Unió i les 50 entitats que han signat un manifest prefereixen més aviat una gestió comunitària. I a banda, hi ha el tema, diguem, que va sortir en la roda de premsa de dimarts, en què la Unió va dir que no descartava denunciar a l'Ajuntament en funció de si els tocava pagar una part de la indemnització a l'antiga propietària del bar, la Joan, etc. Per tant, són dues coses... Bueno, crec que està tot lligat, però són dues coses en part diferent. Eduard, aquí sí que et demano que comencis tu, perquè coneixes bé la història, i a més, qui vulgui aprofundir, a les 12 que connecti amb Ràdio Sant Cugat, perquè la Unió ve al programa de l'Eduard, al Molta Comèdia, i crec que en parlarà una mica de tot això.
Perdona, puc dir una cosa abans que...
Ah, sí, home, i tant.
Abans que l'expert en la matèria que podrà parlar amb més propietat. Això és una patata calenta, però que quan l'has obert li has fotut una quantitat de pebre que no hi ha qui se la vegi. Dit això...
Eduard, tot teu.
No, efectivament, al programa Volta Comèdia tindrem el president David Pujol i acompanyat de tres persones de la Junta per poder, doncs, ampliar aquest manifest que es va presentar el dimarts. I únicament, doncs, anar parlant de com està la situació. A veure, el tema aquest respon bastant al que jo comentava abans del fet de que el canvi d'un govern municipal no suposa començar de zero, ni suposa poder deixar al marge coses que s'han fet o s'han començat fa 2, 3, 4, 8, 10, 15 anys. Que aquí estem parlant d'una cosa que comença el 2011, i que va tenir una sèrie de processos fins que arriba a aquest punt que deixen entrar el local que està acabat totalment, deixen entrar les entitats de la Unió perquè puguin fer les seves activitats, però el teatre queda per... Aquí hem de dir una cosa ràpidament. Aquest consorci, que signa quan hi ha l'alcaldessa Mercè Conesa i el regidor de Cultures, en Xavier Escura, i hi ha també una actuació molt important d'en Xavier Fornells. Quan es fa aquest conveni, es diu claríssimament, està escrit claríssimament, que el que es fa és, primer, des de part de l'Ajuntament, evitar que això desaparegui. Aquesta és una entitat que té 120 anys d'existència, que desaparegui per una banda, i per altra banda s'accentua el fet de que és una entitat que representa molt el poble. Dic el poble i no dic la ciutat, perquè clar, com va començar en un poble, perquè a la vegada allò del poble dins, de la ciutat, etc, etc. Bé, molt bé. I que representa molt el poble. I aleshores es diu que, tot i que l'Ajuntament aportarà, i ja se sap que aportarà molts més diners dels que pugui portar la Unió, que la Unió està en bancarrota total, amb un deute a més amb l'últim president, aconsegueixen una cosa que em sembla fantàstica, que és fer un projecte pensat, almenys teòricament, perquè sigui utilitzat per les entitats del poble. I es diu, aquest teatre, que ja s'havia fet, hi ha algú que no ho recorda, però abans que el teatre, o sigui, la Unió es tirés a terra, ja va haver-hi 2 anys, quan hi havia el Cristian Treseño de director del teatre de la Unió, que ja es feien programacions d'acord amb el Teatre Auditori. O sigui, hi havia contractacions que venien del Teatre Auditori i es feien al Teatre de la Unió. El que passa que hi havia un punt que tècnicament no podia continuar perquè jo no tenia possibilitats ni tècniques, ni de seguretat, ni de cap mena. Molt bé. Quan es diu, quan es fa aquest consorci, s'estipula, s'escriu claríssimament que el teatre serà pensat, està pensat sobretot per les entitats, en aquest cas teatrals, musicals, de dansa, del poble. O sigui, bàsicament, no únicament, però sí bàsicament. I es diu també, i està escrit, que serà dirigit com una junta. Jo sempre dic el mateix. El Teatre Cursal de Manresa està basat en el mateix. O sigui, està basat en la conjunció de, hi ha una junta, on hi ha la gent d'un grup teatral, un teatral amateur, i el dia amateur no vull dir de baixa categoria, vull dir de gent que no viu exclusivament o intenta viure exclusivament del teatre, i això fa que hi hagi activitats tota la setmana en el que hi ha coses fetes per grups amateurs de la ciutat o no, i coses que venen, com aquí ho vam veure, contractades, una companyia que ve del Nacional, una companyia que ve del Poligram, etcètera, etcètera, etcètera. Això està escrit d'aquesta manera. Quan es trenca això? Quan arriba un moment en què, des d'un punt de vista dels dos funcionaris, interventor i secretari, quan han canviat un interventor i un secretari que feia anys i anys i anys que estaven allà, que tothom coneixia i tothom els coneixia, quan venen aquests dos i diuen això és inviable des del punt de vista econòmic. I què vol dir això? Vol dir que l'aportació de l'Ajuntament econòmica ha sigut tan superior que no poden cedir-ho en una societat, en la Unió. Per què? Perquè hem posat molts diners i això és de l'Ajuntament i és de tothom. I jo dic, doncs efectivament, i no serà de tothom que la gent vagi a veure espectacles allà i ho vegi amb companyies que siguin del poble, no serà de tothom. Llavors hi ha un impediment. En aquell moment, abans apuntaves, Albert, apuntaves que està previst la inauguració del teatre. I jo, a mi m'agrada veure-ho. Que sigui aviat, si no, jo ja no ho veuré.
He dit que està a la recta final. Sí, no m'he atrevit a posar dates, perquè ja sabem...
Que jo sàpiga, i a mi jo hi ha algú que no sé, perquè solo sé que no sé nada, i aquest. Doncs no hi ha propietari oficial. O sigui, la Unió no té un propietari. Perquè el consorci no diu que hi hagi, diu que hi ha una aportació de l'Ajuntament, no hi ha propietari. La companyia elèctrica no pot, o sigui, no hi ha ningú que li contracti la llum, i en aquest cas ha de ser molta, perquè a l'escenari demanarà molta. Que jo sàpiga, continuo dient, si m'agradaria molt estar equivocat i que això estigués solucionat. Però hi ha un problema tan estúpid, un problema així, com aquest, que resulta que això no es pot tirar endavant perquè resulta que no hi ha propietari. Com és possible que quan a l'any 21 es diu que no pot haver-hi aquest consorci, hagin passat 3 anys i això no s'hagi solucionat? Com és possible? Quan tothom va dient que sí que s'ha d'arreglar. És que no ho puc entendre.
Molt bé. Vinga, que recull el guant.
No, de tota manera, no sé si això que comentaves tu ara al final, això de la propietat o no, clar, en aquest cas, qui ha posat més calés en l'Ajuntament? Doncs deu ser propietari, no? Perquè al final és el que ha posat més quartos. I aleshores es deu sentir...
Perdona, hi ha una divisió horitzontal. Aquesta divisió horitzontal és com una comunitat de propietaris.
Malament, doncs.
Bueno, és així.
Sí,
no. Llavors, el percentatge ha anat canviant. Primer el 70 i el 30, després va ser el 76 i el 24, i ara és el 80 i el 20. A mi m'és igual, que sigui el percentatge que sigui, que ho demostrin els números, o sigui, és igual. En qualsevol cas, el que no pot ser de cap de les maneres és que no es determini qui pot ser segons què,
el titular, qui és el titular,
però el que es va pactar inicialment s'ha de respectar.
Sí, jo crec que hi ha dos temes, no? Per una banda, tots els problemes econòmics de la Unió que han arribat ara, que han portat a aquesta situació, i com deia l'Eduard, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat ha ficat milions d'euros per salvar l'entitat primer i després per fer la nova seu i remodelar-la. I això jo crec, bueno, que és un fet que s'hauria de destacar i que s'ha de tenir en compte també des de part de l'entitat, de dir, es pot ser molt crític i pots criticar tota la gestió, hi ha hagut retards, no crec que l'anterior govern del tripartit volgués que hi haguessin retards d'expressament, no crec que la Covid o que els errors administratius s'haguessin fet expressament, sinó, home, jo crec que a nivell municipal, sigui anteriors governs del tripartit del d'ara, hi ha hagut un cert compromís en salvar la Unió i s'han abocat molts recursos per a aquest objectiu, molts milions d'euros. Per tant, això és una banda. L'altra cosa és com es gestiona el resultat de tot plegat. I sí que jo crec que es perdria el sentit del projecte i el sentit de l'utilitat pel poble si això es converteix en una mena de teatre auditori 2, on les entrades venen a 50 euros, ve gent de fora a actuar i no es converteix en un autèntic espai per les entitats del poble que ara tenen el Casal de Mirasol, que està fora del centre, i poca cosa més. Per tant, jo crec que per la banda s'ha de destacar l'esforç que ha fet l'Ajuntament, però ara jo crec que també s'hauria, des de l'Ajuntament haurien de veure que això ha de ser un espai obert al poble i que al final la manera de fer poble és que hi puguin participar grups del poble, iniciatives, entitats del poble, perquè si no, molt bé, quedarà el nom de la Unió, que és del poble i és molt maco i hem salvat una entitat centenària, però al final el que fan les coses és el que passa dins, és el contingut, no el continent. Per tant, jo crec que s'ha d'apostar per un espai obert a la ciutadania, a les entitats, als grups de teatre locals i als projectes culturals i socials a nivell local.
Jo crec que aquí el que ha passat o està passant amb la Unió, perquè també això ve de molt lluny, també vull dir que portem temps amb aquesta història. Sí. Són unes pilotes que es van fent... Són unes pilotes que es van... I que, a més, el teatre de la Unió sempre ha sigut una cosa molt del poble. Vull dir, jo me'n recordo de jovenets i això, quan es feia la Sant Antoni, això, després es feia el ball, es feia no sé què, i era una cosa molt del poble i molt de la gent de a pie, que diem, no? Aleshores, aquí, el que va passant és que es van creixent els enanitos. I clar, i aquí que hi ha el que paga el pato sempre és la cultura, i per mostrar molt on tornem a estar amb el tema de la cultura. Després hi ha una altra cosa. Aquí, clar, l'Ajuntament, el pitjor que pot passar a la vida, entre altres coses, estic parlant ara a nivell econòmic, i és que no tinguis calés per fer coses, perquè a tots ens agradaria fer això i fer allò, i anar aquí i anar allà, i tal, però clar, no hi ha calés. Clar, l'Ajuntament ja porta un dèficit, vés a saber, vull dir, immens. Ara la Unió, això també deu ser un sac foradat de total, i després ara hi ha la història aquesta de la Yang Yang, que la també, Yuan. La Yuan Yuan, que no deu ser Joan, això, no deu ser Joan.
Joan
bé,
Pan.
Bé, doncs, aquesta gent, clar, aquesta gent, suposo que se'ls hi va dir un plaç que durant un temps estaria tancat, però que després torni a arrencar.
Dos anys,
ja els hi van dir.
I han passat no sé quants, 4, 5 o 10 o no sé quants, clar, i aquesta persona també, aquesta empresa o aquesta persona, va dir, escolta tu, jo puc cedir un temps i puc aguantar, però clar, a mi això se m'ha de solucionar. Un altre bunyol. Per tant, no sé, és complicat, eh?
Sí.
És complicat perquè, a més, clar, si hi haguessin calés, l'Ajuntament diu, mira, va, posem-ne uns quants més i arreglem-ho. No té un altre remei, que arreglar-ho, també.
Jo penso, Toni, que en aquest moment...
No és un problema
estrictament de diners.
No, ja ho sé que no, és un tema també
perquè
de gestió.
Perquè els diners ja s'han gastat. És a dir, l'edifici, quan tu penses en aquest edifici, penses en el que hi havia allà i el que hi ha ara, és que... Per les entitats, a les aules que tenen, són fantàstiques.
Pues clar.
És fantàstic. El pati aquell s'ha convertit en una cosa... A la sala de clavell
no.
Pot ser un lloc fantàstic.
És una alternativa a la Casa de Cultura.
El tema no és tan aquest, i a més el projecte del teatre és un projecte, doncs, amb escenari a l'italiana, amb escenari central, amb un desplaçament de les grades. Vull dir, es poden fer concerts allà a peu dret, allò que m'agrada tant a mi, estar tota l'estona saltant, clar, dues hores allà sense...
Aquest jove encara hi pots anar a aquests concerts.
No, bueno, a part de l'agonya. Però vull dir, el concepte és fantàstic. El tema és, això és la sala B? Això qui ho ha de gestionar? Ara, teòricament, gestió cultural ha de portar la part tècnica. Què vol dir portar la part tècnica? Perquè gestió cultural està fent... Pues el Teatre de Mirasol està fent el Teatre de la Foresta, que seria un altre tema per tocar, aquest de la Foresta. Podríem estar un parell d'hores ben bones veient què no es fa, no el que es fa,
no
què no es fa,
no es fa, sí.
I etcètera, etcètera. Tots els espais aquests que hi ha per poder fer doncs, activitats de tipus doncs, cultural, etcètera. Molt bé. Història Cultural és una empresa. No ens equivoquem. És una societat limitada. Que a mi em sembla molt bé. Vull dir, una cosa és això, l'altra cosa és si és eficaç o no ho és. Si fa la seva feina bé o no la fa. Aquest és un altre tema. Clar, però aquí xoca una cosa que és aquesta deia. Estava signat, hi havia un compromís determinat. Per què es trenca, per, i sobretot, per què es tarda tant temps deixant la cosa penjada? Deixant que llavors tothom pensi el que vulgui. I després, llavors, hi ha un manifest que és ja la resposta de dir, ah, sí, pues ara, sí, ara encara sí, més, ara encara més. Clar, i dius, com és possible que després d'haver estat doncs, intentant arribar a un acord, aclarir, més enllà d'aclarir, que hagin passat mesos i mesos i mesos sense que això sigui possible?
Aleshores, vol dir que aquí hi ha un problema d'entesa entre l'Ajuntament, que és el que doncs, ha col·laborat perquè això es pugui estirar endavant en el seu moment i que ja s'ha gastat els diners que s'hagi gastat, i la gestora...
Són els nostres.
Sí, ja ho sé, però això ja no volia entrar aquí.
No, tu, no sé, tu 20 euros i jo 15, per dir alguna
cosa. No, jo em vaig posar 10 o 12, em sembla. De tota manera, és un tema d'entesa, aleshores, entre la gestora de la Unió, és a dir, la directiva o la direcció de la Unió, la Junta de la Unió, que deuen ser en Pujol i companyia,
sí.
I l'Ajuntament, és que no hi ha mas.
Bueno,
i després ara ha sortit això de la
qui té l'última paraula se suposa que és l'Ajuntament, no? Al final qui decidirà és l'Ajuntament, i el problema és aquest, que si sembla que l'Ajuntament vol com quedar-se en la gestió i decidir-ho, no sé si des del Teatre Auditori o des del mateix Ajuntament, o incorporar la xarxa de centres culturals,
que és el que no deu voler la Junta de la Unió.
Entenc que vol tenir que sigui un teatre més obert al poble i tenir que estigui, no?, que la comissió que decideixi estigui formada també per entitats, per gent local.
Clar, què rendirà més per això a nivell econòmic? I ara estic parlant només d'economia, ja no parlo de cultura, perquè a mi m'agradaria que això acabés sent, com bé diu el nom, la Unió, doncs en aquest cas que es poguessin fer, perquè a més hi ha una afició de teatre important.
Clar, però si l'objectiu era rendiment econòmic, el projecte no tenia sentit des de... Bueno, si el projecte era salvar una entitat i un espai, no...
És que potser ja es va començar malament, però bé, això ja està fet ara.
Molt bé. Bé, segur que en seguirem parlant i en aquesta tertúlia seguirà sortint segur. Aquest tema, no hi ha dubte. A veure també què t'expliquen de nou Eduard, el David Pujol aquest migdia a les 12 aquí a Ràdio Sant Cugat, al Molta Comèdia. Qui vulgui ampliar el tema, doncs ja ho sap, té una cita més tard. I ara volia treure, els minuts que queden, un tema, mira, parlant del Teatre Auditori i de Sala B i tal, doncs al Teatre Auditori, a la gran, la Sala A, hi haurà una gran festa aquesta tarda, que és la gala dels nous premis Sant Cugat de l'any, hereus dels premis Ciutat de Sant Cugat. En aquests premis, l'historiador Josep Maria Figueres rebrà el Premi Extraordinari Sant Cugat 2023 per la seva trajectòria, i a més el govern municipal ha volgut recuperar els anys que s'han deixat de donar aquests guardons des del 2019 al 2023, i per aquest motiu aquest cop hi haurà 10 premiats. A partir de l'any que ve ja seran 2 de manera normal, però ara es recuperen, diguem, hi ha 10 premiats, una persona i una entitat per cada un d'aquests 5 anys que no hi ha hagut premis Ciutat de Sant Cugat. Què us sembla? Ja s'han fet públics els guanyadors, per tant, si voleu valorar-los, però en tot cas jo no us pregunto tant si el guanyador en si, sinó què us sembla, diguem, que es recuperin els premis i que siguin retroactius.
Bueno, ja, si em permets, vaig ser l'últim premi extraordinari.
Ah, mira que bé, veus? Mira,
així,
no sabia.
Així va ser tu el problema.
El del 2018.
Sí, vaig ser jo i a partir...
Contigo
acabó tot.
Exacte.
És l'obra de teatre.
I es va acabar, van dir, plou, s'ha acabat. A veure, jo penso que els premis... és una creació del tot. És una creació
del Ramon, però quan estava a la ràdio. Em perdó, eh?
Sí, sí, sí.
Bernat. Sí. Era quan estava aquí, al 82.
Ui.
Home, no, les coses com són.
No, es va crear molt diferent, van canviant, es van ampliant, i finalment doncs, va passar a ser per part de l'Ajuntament. A mi em sembla que és important, que està bé que existeixin, però sempre he discutit una cosa, que és que a vegades hi ha premis, sobretot els extraordinaris, que penso que no han estat ben donats, perquè s'entén que es doni un premi a algú que realment ha fet una feina, ha fet ha viscut d'alguna manera el poble i la ciutat amb activitats i que ha fet, i no perquè sigui una persona molt famosa, que sigui una persona molt coneguda dintre del seu àmbit, que sigui important, però per Sant Cugat no ha fet absolutament res. I viu aquí, doncs, com podria viure, doncs, 20 quilòmetres més enllà, i seria exactament igual, com ha passat. I, per tant, jo començaria per distingir que un premi extraordinari, un premi Sant Cugat, ha de ser per entitats i per persones que realment estiguin fent una activitat que tingui a veure amb el poble. I si no és així, no té sentit. I en podria dir alguns d'aquest tipus, i al final, doncs, no cal, perquè ja tothom més ho pot imaginar, no? Però vull dir, d'una cosa que aquest senyor viu aquí, bueno, molt bé, i què ha fet aquest senyor per aquesta ciutat? Res. Alguns sí, hi ha persones que viuen aquí, que tenen una transcendència i fan dintre del seu àmbit el que sigui, i a la vegada sempre estan disposats, doncs, a fer coses. Arcadi Oliveres, per dir-ho, aquest senyor sí que es mereixia aquest premi, i molts més.
I molts més.
Però perquè era una persona que estava activitats per tot Catalunya, o per tot Espanya també, i contínuament mai deia que no a fer alguna cosa per aquí.
Jo estic molt d'acord amb el que diu l'Eduard, i ho veiem ara que ve la Festa Major també amb els pregoners, no? que històricament han vingut pregoners aquí que han viscut 2 anys a Sant Cugat i ja se'ls ha portat a fer el pregó de Sant Cugat sense haver passat mai pel Quatre Cantons, no? Com qui diu. O sigui, molt d'acord amb el que deia, no, Eduard, que una cosa és viure a Sant Cugat i l'altra ser mereixedor, no, d'aquests reconeixements, o fill predilecte o altres reconeixements similars. A mi crec que està bé que Sant Cugat hi hagi uns premis si es reconeix aquesta tasca amb Sant Cugat. Sí que veig aquesta gala que ha quedat com una mica, bueno, una mica potser a mig camí, una mica descafeinada, en el sentit de, bé, com que ara hi ha tanta austeritat, no gastem massa diners, doncs, o jo crec que o fas una gala oberta a la gent amb una mica més d'atractiu cultural, amb alguna proposta que faci que hi hagi més gent que vulgui venir a veure, com poden ser les presentacions del Teatre Auditori, per exemple, que sempre s'omplen i la gent es queda sense entrades, o fas alguna cosa més institucional i no tan obert al públic, perquè ara podem trobar-nos que arribi el Teatre Auditori aquesta nit i hi hagi un terç de teatre buit, mig teatre buit.
Bueno, veurem.
Bé, jo no sé si calen els premis Sant Cugat o no calen, el Sant Cugat de l'any o entitat de l'any, no sé si cal o no cal, però ja que es fan, doncs estic molt d'acord amb el que heu dit, que hauria de ser amb una persona, encara que fos entre cometes, ara diré una bajanada, però entre cometes sigui un pela o una pela canya, però que sigui una persona que s'identifica amb el poble i que és una persona que la coneix tothom. Clar. Però no perquè és el senyor o la senyora aquí del president i de no sé què més, ni d'altres, sinó perquè és una persona que s'ha mogut en el cotarro, no? I jo crec que això és més important. I les entitats, que hi ha moltes entitats aquí que treballen molt pel poble, que fan molt pel poble. Per tant, dit això, doncs, no cal dir res més. Ja s'ha dit moltes coses.
Molt bé. Doncs, si esteu d'acord, veient que dieu quin tipus de persona es mereix aquest tipus de premi, si el Bernat i l'Eduard em secunden, l'any que ve nominem el Toni.
No, no, jo no.
No. Sembla bé o no? Home, no, coses m'has fet pel poble.
Sí, home, però no tinc pedigrí. Jo crec que, per acabar, jo crec que el tema dels premis aquests al final acaba sent un postureo, no? Un postureig, allò de dir, clar, escolim, donem aquest, un altre. Però, en fi, que no cal.
Vinga, va, ja en parlarem, Eduard i Bernat. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per venir avui fins a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, l'estudi Ramon Bernils. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la 91.5 de la FM i també a través de cugat.cat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.